camins.
Pol Marçà i les seves boges teories se n'han anat a casa fa ja molt disposat a posar en solfa el cap de setmana. La Raga i el seu equip han sortit per la porta de la ràdio ballant la conga disposats a fer seu també el cap de setmana. El senyor cap de continguts d'aquesta casa, Joan Trias, amb entrepà de cansalada a l'estómac, ha volat lluny. Toni Marín ha dit una darrera vegada tot anirà bé i ha arrencat la moto derrapant. Diana Silva ha posat punt i final a la seva setmana amb un darrer i ultracontundent bona tarda, són les 6. Ignasi Miranda amb distància, perquè s'ha pirat. I quedem la banda de camins, els que tanquem les finestres i les portes i les llums de la ràdio els divendres. Una hora de ràdio per endavant. La cirereta confitada. Quan s'acaba la setmana, comença la Macedònia. Bona vesprada, aquest divendres 17 de febrer del 2022.
Dia 1 després de...
Mirada cap a Girona, cap a la diòcesi de Girona, cap a la catedral de Girona, cap a l'orga de la catedral de Girona, perquè s'està posant fil a l'agulla per acabar l'orga de la catedral 79 anys després i vam conèixer detalls de què està passant i si serà així. Esperem que sí, que hagi estat així, perquè tindrem l'orga completat tants anys després. Dia 1 després també d'un nou pas de Salvatore Aragonès, la nostra màquina d'analitzar l'economia, que si l'IPC, que si l'energia, que si Rússia, i de donar-nos alegria Macarena, clar que sí. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Vinga, va, continguts per finiquitar la setmana.
Avui, per començar els camins...
Connectarem amb mossèn Rafael Vázquez, director de la... Atenció, que és un càrrec complicat. Subcomissió Episcopal per a les Relacions Interconfessionals i Diàleg Interreligiós. La cosa va d'interreligions. Perquè ens expliqui què tal ha resultat la Jornada Internacional de Fraternitat Humana, que es va celebrar aquesta setmana amb la presència del nostre cardenal Joan Josep Omella. Ens donarà detalls sobre aquesta cita.
Continuarem amb...
Eduard Ibáñez, advocat i exdirector de Justícia i Pau de Barcelona, perquè ens doni també les claus sobre l'Església i les iniciatives de finances ètiques. Tema interessant, l'economia des del punt de vista cristià. És clar que sí.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Tot un revolutum per liquidar la setmana de la millor i més frenètica manera possible. Avui carrusel d'opinions de la mà de Jordi Cerdà i Toni Picó, l'elegància. Donarem encara alguna volta al moment rocambolès de la política estatal que està passant a Madrid, déu-n'hi-do. Que sí, serà la part final del programa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Com avui tenim el totum revolutum, és que havia començat a parlar abans que s'encengués doncs, el pilotito vermell i, clara, la sorpresa està generalitzada. Bueno, com avui tenim el totum revolutum, volem saber si teniu alguna preferència de les opinions dels nostres tertulians. De què voleu que opinen els nostres tertulians? Imputació Colau, embolic PP, tancada de l'educació o el tema que més ens encanta a nosaltres, que és la vida. Doncs vinga, volem saber...
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Camins, amics, una versió de divendres, una mica d'espiritualitat per aquí, una mica d'economia cristiana per allà, tertulians, i un final apoteòsic a dalt de tot. Vinga, ens hi posem, que el tempus fugit, tornem-ho a fer, complim les promeses d'ahir a la nit, fem camins.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Amb la tonteria, 10 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Mossèn Rafael Vázquez, bona vesprada, buenas noches.
Buenas noches, buena vesprada.
Bueno, muchas gracias por atendernos unos minutos aquí al Camins. Ya eres un viejo amigo del programa, Rafael, por lo tanto, muy agradecidos. Rafael, seguramente muchas personas sueñan con un mundo más fraterno, pero te voy a transformar la pregunta. ¿Una fraternidad mayor, tú crees que es posible?
Es posible, deseable, y además tenemos que ponernos a trabajar por ella. Uh-huh. Y estamos en ese camino. la fraternidad no va a llegar al final del camino, sino que se hace en el camino. Por eso, en la medida en que vamos caminando y vamos tomando opciones, pues va creciendo entre nosotros la fraternidad, claro que sí.
Nos situamos en Madrid, porque esta semana allí se han reunido representantes de las religiones judía, católica y musulmana en una jornada de oración por la fraternidad humana, conmemorando el aniversario del histórico documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común firmado por el Papa Francisco y el imán Ahmed El Tayeb, gran imán de la mezquita de Al-Zar de Abu Dhabi. Fue concretamente este miércoles en el Salón de Actos San Isidoro del edificio Sedes Sapientiae, un encuentro organizado por la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española. Su director es Mosén Rafael Vázquez, que muy amablemente nos atiende para valorar qué tal fue este encuentro. Rafael, ¿quiénes participaron en esta reunión que mantuvisteis en Madrid?
Sí, sí, fue el, digamos, los ponentes que expusieron sus puntos de vista sobre la fraternidad y que buscaron en esa visión de la fraternidad nuestros puntos en común, fueron el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, sí, Isaac Ben Zaken, el secretario general también de Comisión Islámica de España, Mohamed Ayana, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, junto también con el nuncio de su santidad, que al enterarse de esta jornada promovida por la Conferencia Episcopal, siendo esta una intención especial del Papa al promover la fraternidad, no quiso perdérselo y nos quiso acompañar.
Bernardito Auza, ¿no? Si no estoy equivocado, es el nombre del nuncio.
Es un nombre. Bueno,
estupendo, estuvo ahí el representante del Papa en nuestro país, por lo tanto, genial. ¿Y cómo resultó el ambiente? ¿Cómo fue la dinámica de esta reunión, Rafael?
Pues lo primero, destacar el momento de encuentro, porque se invitó, estuvieron presentes unas 80 fundaciones y asociaciones, cátedras de libertad religiosa que están trabajando por el diálogo interreligioso, pero de manera pues paralela, vamos a decir, o cada uno trabajando en su terreno. El hecho de podernos dar cita en Madrid y ponernos cara unos a otros, pues fue ya algo muy positivo, porque nos dimos cuenta de que estamos mucho trabajando en el mismo campo, pero con acciones pues muy individuales, pero que juntos podríamos hacer cosas mucho más importantes y más significativas. Ya nada más que por el hecho de encontrarnos mereció la pena. Después los discursos fueron, en todo momento se veía una armonía en lo que cada uno proponía. Y tras el encuentro y también un momento de oración en lo que nos acompañó un coro formado por jóvenes musulmanes, cristianos y judíos, el coro Joire, fue algo también muy bonito porque, bueno, pues fue un encuentro llevado también por ese sentimiento de espiritualidad, pero también de belleza a través de la música. Hubo propuestas concretas y una de esas propuestas concretas pues ha sido el poder crear entre todos nosotros una mesa de diálogo permanente donde ante determinadas situaciones y temas que nos preocupan pues podamos ser efectivos a la hora también de trabajar y de comunicarnos.
Bueno, de entrada, perdón, de entrada, me gusta mucho este detalle que has nombrado, el del coro, porque yo creo que estas voces unidas de las tres religiones que allí convergían, ¿no?, en esta reunión, es una manera muy, muy bella de escenificar lo que tiene que ser pues un camino común, ¿no? Me parece que es un gesto muy chulo, Rafael.
Sí, realmente además se interpretaron piezas de la tradición cristiana, tradición judía, sí, de la tradición islámica, y es muy bonito ver a este joven que está necesitada de estos gestos y de fraternidad, ¿eh? Eso lo destacaba el cardenal, los jóvenes necesitan de la fraternidad y esta es la hora de la fraternidad de la Iglesia, afirmaba él. Los jóvenes dan un testimonio muy hermoso como a través de la música, que es un sentimiento que podemos, al que podemos también pues, llegar todos, independientemente de nuestra fe, se eleva nuestro espíritu, ¿no? Y cada uno pues lo hace según su tradición.
Mira, tú hablabas de la fraternidad ahora mismo y justamente te quería destacar unas palabras del cardenal Joan Josep Omella, nuestro arzobispo de aquí de Barcelona, que comenzó su intervención citando el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, y decía que la fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Eso es lo que dijo. Y que no es exclusiva de los líderes religiosos, que va más allá, que es responsabilidad de todos y nadie puede quedarse fuera, ¿no?, de este proyecto que afecta a la humanidad entera realmente. Rafael, ¿tú crees que poco a poco se podrá llegar a tener esta visión de fraternidad entre religiones? No solo a nivel de las cúpulas, como decía el cardenal, también a nivel de las personas, de los creyentes de a pie.
Es que yo creo que a nivel de las personas sale todo mucho más espontáneo y más natural, porque entra el nivel de la amistad, y la amistad te lleva a considerar al otro un hermano, y lo respetas independientemente de su credo, de su ideología política, y te das cuenta de que cuando surge el cariño y sale la fe, y surge el afecto, eso no te diferencia, y puedes ser amigo si eres de derecha de uno de izquierda, si eres de izquierda de uno de derecha, sí. Y sabes respetar que esa es su forma de pensar y su forma de entender la vida, pero ese cariño no desaparece, aunque no. Entonces, el entre nosotros, digamos, entre la gente, eso surge de una manera más espontánea. El problema es cuando hay quienes intentan utilizar estos elementos para crear, pues, enfrentamiento, meten la ideología, absolutizan la ideología y acaban enfrentando a aquellos que naturalmente tienden a unirse.
Claro que sí, claro que sí. De hecho, uno de los puntos es este, ¿no? La dificultad social que hay de recelo, ¿no? Probablemente entre distintas religiones, y hay que romper un poco estas barreras y fijarnos en los puntos en común, ¿no?, que se plantean, que probablemente es el amor, es la entrega y es este espíritu de caminar, ¿no? De
claro, dirigir. Porque en el fondo todos experimentamos también los prejuicios. Allí se habló de islamofobia, sí, pero se habló también de antisemitismo y se habló también de cristianofobia, y el cardenal Omella habló de catolicofobia, también a pronunciar,
está bien. Justamente el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omella, explicó que una cosa que tú nos decías al principio, ¿no?, que la fraternidad no es una meta, sino que se alcanza, que no es una meta que se alcanza al final del camino, sino que se logra en el camino, ¿no? Cuando dejas de sentir que el que camina contigo es un extraño o un competidor y lo dejas entrar un poco dentro de ti como a un hermano. Justamente podríamos decir que este encuentro es uno de los primeros pasos de ese camino al que se refería el cardenal Omella, Rafael.
Un paso más, porque realmente entre nosotros ya ha habido todo ese tipo de relaciones, y ha habido incluso declaraciones conjuntas cuando en tiempo de pandemia ya se hicieron declaraciones conjuntas, o en el momento en el que se aprobó ley de eutanasia también hubo declaración y encuentro conjunto. Pero sí que es verdad que el hecho de querer institucionalizar estas relaciones que hay entre nosotros sin que se pierda, pues lo bonito de la espontaneidad, ¿no?, de querernos encontrar, es un paso adelante. Y el hecho también de que sea el presidente de la Conferencia Episcopal, que en cierta forma es el que representa a Conferencia Episcopal Española, es decir, la Iglesia Española quiere ir por este camino del diálogo y del diálogo con otras religiones y con otras confesiones, y estamos abiertos a este diálogo.
Ya lo creo, y además se están dando estos pasos, ¿no? En el encuentro, además del cardenal Omella, como tú nos explicabas, también participaron Isaac Ben Zaken, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y Mohamed Ahana, secretario general de la Comisión Islámica de España. ¿Cómo valora su participación? Y también, si nos puedes indicar cuáles fueron algunas de sus aportaciones en este encuentro.
Sí, el Isaac Ben Zaken agradeció muchísimo este encuentro y su propuesta, que fue muy interesante también de seguir colaborando, apertura a toda la colaboración conjunta, cómo situarnos y apoyarnos juntos también ante la sociedad, una sociedad secularizada que necesita de Dios. Y recuerdo también, pues, la intervención de Mohamed Ahana, donde decía que tenemos que acercar las religiones a los jóvenes y hacerlo de una forma, pues, creativa, y ser capaces de seguir despertando en el corazón de los jóvenes el deseo de Dios. E igualmente abiertos a la colaboración, a trabajar juntos en todo momento.
Fantástico. Después de este primer paso, o de uno de los primeros pasos que supuso este encuentro, Rafael, ¿cómo se sigue avanzando en el camino? ¿Qué nuevas ideas tenéis pensadas? Yo creo que la más importante es esta mesa de diálogo, ¿no? Un poco que nos comentabas también.
Sí, queremos ir dándole forma a una mesa en la que no solo se va a sumar musulmanes y judíos, sino que también estuvieron presentes, pues, representantes de las iglesias ortodoxas, del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, de Rumanía, de Rusia, también Iglesia Evangélica Española, Iglesia Española Reformada Episcopal, Iglesia Evangélica de Habla Alemana, y estos se sumaron también a la idea, porque después estuvimos en una cena ya más íntima, que también fue algo muy positivo, y de ahí surgió esta idea de poner en marcha juntos y participar, y creo que en los próximos pasos es ir dándole forma a esta idea que surgió.
Pues mira, ya un último comentario que te quiero hacer. Esta cena de la que me has hablado, el coro, seguro que todo lo que se habló fue interesante, Rafael, pero el coro como símbolo, digamos, de esta fraternidad que se quiere impulsar, y esta cena off the record ya, con un ambiente un poquito más relajado, el agapé que nos hablaba, que nos han hablado los papas, aquí se da mucho el verdadero espíritu de fraternidad, estoy convencido.
Totalmente.
Rafael Vázquez es director de la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso y hoy nos ha acompañado en este viernes para valorar con nosotros la Jornada Internacional de Fraternidad Humana que se celebró esta semana en Madrid, esta jornada de oración con presencia de representantes de las religiones judía, católica y musulmana, la católica, con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Omeya. Rafael, muchas gracias y seguimos en contacto para que nos vayas explicando más novedades.
Sí, por supuesto.
Muchas gracias, un abrazo. Venga, una pauseta, nosaltres seguim aquí a Camins. Es divendres y de seguida, entrevista B.
Que nadie cruza su portal, la banda sonora, solitaria comunidad, un hombre camina por las calles de...
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Díselo, Rosy. Esa. El que voldries tenir un belli de color blanc i un de color verd, però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldries tenir... Només vull veure bitllets de 100.
Eduard Ibáñez, bona vesprada.
Hola, què tal?
Bueno, bona vesprada. Moltes gràcies, Eduard, per acompanyar-nos uns minuts en aquest divendres aquí al Camins. Eduard, hi ha una manera cristiana de relacionar-se amb els diners?
Bona pregunta. Jo crec que sí. Bueno, no és que ho cregui jo, és que la doctrina social de l'Església fa molt de temps que reflexiona sobre aquesta qüestió a la llum de l'Evangeli i està proposant criteris molt interessants a tenir en compte. Uh-huh. Si estem atents a les reflexions que ha fet el Papa Francesc, per exemple, o si anem més enrere, Benet XVI, o altres papes, per no remuntar-nos encara més endarrere, i documents que estan fent doncs, importants organismes internacionals catòlics, doncs ens donen llum i molts criteris sobre com podem prendre decisions econòmiques en molts àmbits, com a consumidors, com a estalviadors, com a treballadors, com a empresaris, i criteris que podrien contribuir a un món més just. Aquest és el repte que tenim davant, no?
Doncs ara, si et sembla bé, durant els propers minuts entrarem una mica en detall, també analitzant les paraules, com tu deies, dels pontífecs, però deixa'm que recordi que ets advocat, Eduard Ibáñez, és advocat i exdirector de Justícia i Pau a Barcelona. A
més, ja no.
Exdirector. Sí, que no he pronunciat bé perquè tinc el dia amb la llengua una mica de drap, però no passa res.
Cap problema.
Puntualizo. Exdirector de Justícia i Pau a Barcelona. A més, és autor del llibre L'economia de Francès, editat per l'editorial Claret, i avui l'hem volgut trucar perquè fa uns dies va publicar una reflexió a la pàgina web de l'Arquebisbat de Tarragona titulada L'Església i les iniciatives de finances ètiques, que ens ha semblat interessant i volien saber-ne més. Eduard, l'Església i les iniciatives de finances ètiques. M'agrada molt la primera reflexió que fas al text sobre si l'economia i les finances són al servei de les persones o és a l'inrevés. Com ho veus tu? Creus que vivim en un món on les persones viuen al servei dels diners?
Malauradament sí, o bastant, no? El Papa Francesc ho ha dit, hem fet dels diners a vegades un ídol, no? Un fetitxe, no? El fetichisme dels diners, diu el Papa Francesc, no? Mm-hmm. I jo estic d'acord, jo crec que malauradament moltes persones, o jo diria que la majoria de persones en un cert grau, no? Doncs hem convertit els diners en un fi en si mateix, no? Buscant, doncs, l'acumulació, buscant el guany, a vegades per sobre d'altres criteris que també són importants, no? Perquè, és clar, evidentment tothom hem de viure i tothom necessitem diners per viure, i si tenim una empresa, doncs hem de fer que tingui, doncs, superàvit, no tingui beneficis. Però això no es pot fer a costa d'altres criteris i d'altres drets d'altres persones, no? I això és el que passa, doncs, quan la nostra economia, doncs, sacrifica a tantíssimes persones a canvi d'un enriquiment extraordinari d'uns pocs, no? Això és el que estem veient a nivell mundial. I això ens obligaria, doncs, a tots a revisar-nos, perquè, en el fons, tots participem d'aquesta economia. Per tant, tots tenim una certa responsabilitat, cadascú al seu nivell, no? Evidentment, una persona que tingui, doncs, pocs estalvis i pocs ingressos, doncs la seva responsabilitat serà petita.
Clar.
Però les persones, doncs, que ens movem amb una economia, diguéssim, una mica més arreglada, doncs és una mica més gran la responsabilitat. Jo crec que la gran cosa és que cadascú analitzi i revisi quins són els seus criteris a l'hora de consumir, a l'hora d'estalviar, no? On posa els seus estalvis, en quins bancs, en quins productes, com utilitza els diners, amb quins criteris selecciona els productes quan compra. Totes aquestes qüestions són qüestions ètiques, no són qüestions estrictament econòmiques, i aquest és el tema.
Eduard, Jesucrist diu no podeu servir a Déu i als diners, que és com dir no fer una idolatria dels diners. El fetichisme, no?, que deies tu que el Papa Francesc anomenava.
Sí.
Els mals d'aquest món, que evidentment, doncs, també com diu el Papa Francesc, tenen la seva arrel a l'afany de diners. Creus que té solució si canviem el nostre punt de vista? És possible una revolució de tal calibre?
Bé, com tota la vida, és un repte sobre el qual podem avançar. Evidentment, no podem imaginar-nos probablement un món perfecte en el que tothom fos 100% just i tot fos fantàstic, no? Però sí que tenim molt recorregut a fer. Per mi la gran qüestió és comprendre una cosa que diu el Papa i que diuen la majoria de documents de la doctrina social de l'Església, i és que l'economia, els diners, estan al servei de les persones. Aquesta és la qüestió, i no al revés. Uh-huh. No les persones al servei dels diners. Això què vol dir? Això vol dir que l'economia, que els diners, que els mercats han de servir perquè tothom pugui viure amb dignitat, d'una manera, doncs, adequada, pugui satisfer les seves necessitats personals, familiars, no només les materials, sinó també, per dir-ho així, les espirituals o les que tenen a veure amb altres dimensions de la persona. Uh-huh. I això vol dir que l'economia està al servei de la dignitat humana. Aquest és el tema, no? I per tant, que les empreses, quan actuen, doncs han de tenir en compte com ajuden, com contribueixen al benestar social del seu entorn. I que quan les persones estalvien o fan inversions, doncs han de tenir en compte quin impacte té en el seu entorn. I que quan consumim productes, quan comprem al súper, a la botiga, hem de pensar quin impacte té, doncs, el que comprem en el medi ambient, en els drets dels treballadors, etcètera, no? Hem de veure aquest impacte de la nostra actuació econòmica, no? Uh-huh. I aquesta és la qüestió. I tenim molt present una cosa que també insisteix molt la doctrina social, que és que els diners i totes les propietats que tenim qualsevol persona tenen una funció social. Evidentment estan en part al nostre servei per les nostres necessitats individuals, però també tenen una funció social perquè han estat adquirides gràcies a la societat. És a dir, nosaltres, ningú és totalment amo del que disposa, perquè tothom ho ha guanyat gràcies a la societat en la que viu. i, per tant, d'alguna manera, allò que un té, els seus recursos, els seus estalvis, els seus diners, han d'afavorir també a la societat en la que li ha fet possible, d'alguna manera, obtenir aquests guanys. I això en el camp dels diners és molt clar. Per tant, vol dir fugir de tota especulació, fugir d'inversions pensant solament doncs, en el guany, en la evasió d'impostos o pagar menys impostos, els menys impostos possibles. No? Aquests criteris són els que fan mal. I les finances doncs, han fet molt de mal i continuen fent molt de mal quan especulen o quan evadeixen impostos o quan... I aquí és el gran repte, és com fer que els diners doncs, reverteixin que les finances, no?, reverteixin en el que han de servir. Les finances són per afavorir que l'economia funcioni. Això què vol dir? Doncs que els empresaris, quan han d'invertir, doncs puguin accedir a crèdits i que els consumidors, quan tenen una necessitat que no poden adquirir-la immediatament perquè no tenen prou guanys, tinguin un crèdit. El crèdit, els préstecs, els bancs, per dir-ho d'alguna manera, sí, han de servir a aquesta economia real i no a l'especulació amb productes que només busquen doncs, el guany d'uns pocs, que busquen inflar els preus artificialment, no? Com hem vist, que busquen evadir impostos doncs, a través de paradisos fiscals. I per tot això, jo en aquest article el que deia és que hem d'apostar per les iniciatives de banca ètica, no? Que si vols doncs, en parlem, que aquest és un gran repte també.
Clar que vull parlar. De fet, era la meva següent pregunta. Existeix una banca sí, ètica a la que poder-nos adreçar, que poder fer ús d'ella?
Sí. Sí, cada cop més i d'una manera més fàcil i integral. Deixa'm que ho expliqui, no? Són iniciatives de finances, o sigui, bancs, per dir-ho així, per dir-ho en sentit simple, eh? Són sí, institucions que poden tenir el nom de bancs, poden ser cooperatives de crèdit, poden ser fundacions, però actuen com a bancs, per entendre'ns, que no busquen el benefici. Evidentment no volen perdre, perquè si perdessin diners haurien de tancar, oi? Són institucions que, assegurant-se un superàvit, no busquen el benefici i molt menys repartir els beneficis entre els seus propietaris, sinó que el que busquen és crear un impacte social i econòmic positiu. I això com ho fan? Pues de dues maneres. Primera, evitant invertir els seus actius en inversions, en empreses, en iniciatives que poden ser perjudicials, sigui perquè són mediambientalment nocives, sigui perquè tenen a veure amb, directe o indirectament amb la indústria militar, sigui perquè tenen a veure doncs, amb en fi, activitats econòmiques que tots sabem no?, que causen danys, no?, que són doncs, que no tenen en compte els drets dels treballadors. Totes aquestes activitats estan excloses per aquests bancs. I a més ho miren amb lupa. Intenten evitar absolutament que els diners es prestin i vagin a aquestes activitats. I en segon lloc, el que fan què és? Justament al revés, privilegiar aquelles iniciatives socialment positives. És a dir, tenen una preferència no?, per les entitats de caràcter social, per les iniciatives que generen llocs de treball amb clau doncs, de respecte als drets dels treballadors, sí, que són mediambientalment interessants perquè promouen, doncs, per exemple, les energies renovables, etc. Aquests bancs, que ja fa anys que van anar sorgint, estem parlant igual 40-50 anys, han anat aterrant a Catalunya. Ja fa com uns 20 anys que van entrar, però amb força, jo diria que són els últims 5-10. I jo cito en aquest article tres grans institucions, que no són les úniques, però que són
doncs,
importants a Catalunya.
Ens interessa escoltar quines són, perquè, clar, crec que no estan sí, ben publicitades en aquest cas.
No, perquè... no, perquè tampoc... Primera, perquè el seu gran repte no és fer-se publicitat. I segona, perquè tampoc tenen grans recursos que els hi permetin doncs, una gran presència. Per exemple, tenim Banca Ètica Fiare. És una cooperativa internacional de crèdit que va néixer a Itàlia, per cert, amb suport d'algunes institucions de l'Església.
Perdona, Banca Ètica Fiare.
Exacte, Banca Ètica Fiare, que actua com un banc, és a dir, un pot tenir un compte corrent allà, pot ingressar la seva nòmina, pot tenir pràcticament tots els serveis, pràcticament, perquè són bancs que no poden competir amb els serveis que presten doncs, els grans bancs comercials, però a poc a poc estan oferint pràcticament ja tots els serveis habituals. Un altre molt interessant és la Fundació Triodos. La Fundació Triodos Bank, doncs, que és un banc que ha apostat molt fort. Bueno, primer, és una fundació, per tant, sense ànim de lucre.
Sí.
I segona, és un banc que, a part de mirar-se molt a qui presta i a qui no presta, sobretot el que privilegia són les indústries o les inversions mediambientalment innovadores. És a dir, d'un impacte ambiental positiu.
Sí.
Sobretot energies renovables i altres activitats semblants que portin doncs, un avenç en la protecció del medi ambient. Després hi ha un altre molt interessant, que és Oikocredit, que aquesta no actua tant com a banc, sinó que el que fa és canalitzar l'estalvi, és a dir, no tens els serveis que tindries doncs, en un banc normal, no? Un compte corrent a la vista, no? Sí. Però sí que pots canalitzar a través d'aquesta institució els estalvis més grans o més petits que cadascú tingui, i això el que va és cap a les iniciatives de cooperació i desenvolupament en els països pobres. És una cooperativa internacional que va néixer a Holanda, no? I que té presència doncs, en molts països pobres en aquests moments, i el que està fent és això, préstecs o micropréstecs a iniciatives econòmiques doncs, de populars, per entendre'ns, no? En el camp de l'educació, en el camp de l'economia doncs, solidària, en el camp de les iniciatives econòmiques de petit format, no? De les classes populars dels països pobres. Aquests són tres exemples, no, insisteixo, no són els únics, però probablement són els més importants a Catalunya. Jo el que dic és que crec que, primera, com a creients, hauríem d'apostar per aquestes iniciatives, uh-huh. I segona, que seria interessant que les entitats, les institucions de l'Església, els bisbats, sí, les parròquies, sí, les associacions, els moviments, doncs comencessin a treballar també amb aquestes entitats per ser coherents amb la fe i amb la doctrina social de l'Església que defensem. No?
Doncs deixa'm que recordi, ja per anar acabant, Eduard, els noms d'aquests bancs o aquestes entitats, fundacions, que practiquen aquest exercici d'economia sostenible, d'economia social, d'economia saludable, podríem dir, FIARE, sí, Fundació Triodos i Oiko Bank, no? És així?
Oiko Credit. Amb K, Oiko, i després Credit. Oiko Credit.
Doncs escolta, Eduard, Eduard Ibáñez, moltes gràcies per aquestes reflexions que, sincerament, m'han semblat, ja m'ha agradat molt l'article, molt interessant, i escoltar-te en viu i en directe explicar-nos doncs, aquest sentit del sentit de la responsabilitat, de la visió cristiana dels diners, que és important, doncs crec que ha estat molt bé que soni aquí a Ràdio Estel, aquí a Camins, i que com a mínim t'hagin donat veu en aquest sentit. Eduard Ibáñez és advocat i exdirector de Justícia i Pau a Barcelona, a més és autor del llibre L'economia de Francesc, editat per Claret, i avui ens ha ajudat a reflexionar sobre l'economia en clau de mirada cristiana, que és molt interessant. Eduard, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
I bon cap de setmana. Vinga, no se vayan todavía. Ara, si ja venim d'una revolució econòmica, més revolució, evolució opinadora.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Totum revolutum.
Clavat. 20 minuts i arribarem a les 9 de la vesprada. Estem en aquest punt de la vesprada. Senyor Jordi Cerdà.
Bona tarda.
Hem arribat a un punt en què el bona vesprada ja, si el deixo en l'aire, ja us sona en dins, ressona per dins de les vostres persones. L'altre dia va ser molt divertit. Bueno, senyor Jordi, Toni Picó, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda i bona vesprada. Escolta una cosa, ahir va passar una cosa divertida i és que al programa de Toni Marín, el Tot anirà bé de la tarda, tot anirà bé, resulta que va saludar a una convidada que era una cantant valenciana i va dir, bona tarda. I aquella li va dir, bona vesprada, i s'estava escoltant a la redacció i es va aplaudir el bona vesprada com si fos un gol del Barça. Escolta, la gent entusiasmada, ha dit bona vesprada, ha dit bona vesprada. Hem creat aquí una marca interessant. Escolteu, abans que res, la enquesta d'avui estava dedicada al Totum Revolutum, per tant, Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vespradeta.
No forcis la veu, Maria José, tu tranquil·la, relaxa't. Bona vespradeta.
Sí.
Ah, per què?
Perquè...
Perquè et dona la gana. Perquè, directament.
Sí.
Escolta, què preguntàvem a l'enquesta a Twitter?
Sobre què voleu que opinin els nostres tertulians?
A mi m'encanta perquè és que jo poso sempre una molt alternativa i a veure què ha passat.
Amb el 8% imputació Colau, això no interessa. L'altre 8%...
A tu no, però a Jordi Cerdà ho porta una samarreta sota la camisa que posa imputació Colau.
Venia preparat.
Què més?
L'altre 8% embolic PP, que ja estem una mica farts. Amb el 31% tancada d'educació, bueno. I amb el 54% la
guanyadora...
La vida.
La vida. O sigui, els nostres oients volen que opineu sobre la vida. Per tant, la primera pregunta que us faig és, com va la vida, Jordi?
Va molt bé, però per contextualitzar, anem a parlar d'aquesta vida o de la vida després de la vida?
Oh, Jordi, clar, és que sempre has de donar-li la volta a tot. No, parlarem d'aquesta vida, que de moment és la que estem vivint. La que ve, Déu dirà. La vida, Toni?
Bé. Menys, més, menys, però bé.
Perfecte.
No em puc queixar.
Doncs ja hem parlat de la vida. Ja... ja hem complert la quota dels nostres seguidors. I ara podem entrar en qüestions doncs, una mica més d'actualitat. Comencem amb el tema de la setmana, del dia, del mes. No sé el que ha passat. Ha estat una bomba. N'ha parlat tothom en aquesta casa des de les 8 del matí donant-li voltes sense parar. I no, tampoc vull estendre'm gaire, però sí que vull que escolteu ara mateix el tall d'aquest matí en aquesta emissora de Manolo Milian Mestre, fundador del PP. És un dels nostres tertulians estrella. Personalment és el meu favorit. És el meu favorit, Manolo Milian Mestre, cofundador del Partit Popular, que en el programa de Pol Marçà, el matí informatiu a Ràdio Estel, ha vingut, ha opinat i ha dit això.
Veure com s'està malmetent l'obra de tants anys d'un home com Fraga, veure tot això en mans de dos miserables, ¿vale? Com és el senyor Teodoro de la Teocràcia i el senyor Casado, que no se'n dona compte del mal que està fent, jo ho estic molt trist.
Aquestes són les paraules d'un cofundador del PP, Manolo Milian Mestre, tota una institució de la política. El tenim com a tertulià, és un luxe als matins, amb la saviesa i el savoir-faire de Pol Marçà i la resta de tertulians. Jo, simplement, us demano una pregunta. Heu d'escollir un bando. Amb qui aneu i per què?
Cap.
Bueno, no escollir bando també és una opció, evidentment.
No cal, a veure, primer... referent al Manolo, el Manolo li deu doldre molt.
Molt.
Molt li deu doldre. Molt. En aquest sentit s'ho pren com una cosa molt pròpia i, per tant, li dol molt. No, per què hem d'escollir bàndol? Primer, escollim bàndol quan tenim tota la informació. No la tenim tota.
Ja sé que n'escollo.
Per tant, tu sí? Perfecte. Doncs endavant. Et donarà més conversa el Jordi que jo.
A veure, què dius tu? Que tens informació? No. Que no et cal més informació? Escolliràs bando?
Jo ja l'he escollit des de fa molt de temps. Evidentment, escollo la Ayuso per diverses raons. Per una qüestió de pell i una qüestió d'intel·lecte. La de pell és una persona que diu comunisme o libertà. Doncs mira, se m'està posant la pell de gallina i el meu equip ha mort. Sí, a mi em va tocar la fibra sensible, cadascú li toca la seva i a mi em va agradar molt.
Escolta, clar.
I per l'altre és l'única persona que veig capaç com per tenir un discurs propi de dreta nacional com per fer front a l'auge del Vox. On hi és ella, el Vox no pot guanyar.
Però tu no creus, i us demano els dos opinió, no creieu que... Bueno, ja veurem, que són especulacions, juguem una mica a especular, si voleu, o si jo vull, realment. Clar, aquesta és una jugada que hem descobert una jugada, un moment, una crisi...
Un engany.
Que té un engany. Un engany per què?
Un engany.
Una, perquè, una estratègia, vols dir?
No, no, no. És una estratègia tan maldestra que li passen una fotocòpia de l'Agència Tributària al senyor Casado i al Teodorito, se'l miren, és el model 347 de l'IVA, i diuen, hola, li han pagat 350.000 euros. Brutal. Resulta que és la facturació de tot l'any. No saben ni llegir un model 347. És a dir, són dos tontos, molt tontos, que han intentat fer-se els llestos i han acabat fent el ridícul de la seva vida, han quedat al descobert, despullats, enganyant, perquè resulta que no, en aquest senyor no se li havia pagat, eren 50.000 euros i ho ha pagat una empresa. I ja per últim, jo per mi que això és una joint venture del PSOE, i d'una part del PP, que se'ls vol treure de sobre, que ja no saben com treure's de sobre aquests dos senyors. La votació, aquí estàvem amb en Toni parlant fa dues setmanes de la famosa votació.
Sí, és veritat.
No, és que es van equivocar, és que aquell senyor és el número 3 del PP.
Recordem de la reforma laboral.
De la reforma laboral. És el número 3 del PP. I primícia, si el senyor Casado i el senyor Teodoro dimiteixen, el president del PP és aquell senyor. És que és molt gros.
Avui? Com ho veus, Toni?
No crec que... Bueno, no ho sé, desconec els estatuts del PP. Com ho veig? Primer, jo crec que la informació l'anem sabent amb comptagotes, de forma interessada, com ha sortit tot això, perquè tot això surt de forma interessada, sense cap mena de dubte.
Clar.
D'on? Aquí podem especular. Podem especular, i molt. En qualsevol cas, no disposem de tota la informació, però em sap molt greu tot el que està passant, perquè per la política això no és gaire bo. Això no és gaire bo. Que efectivament era una guerra anunciada? Sí, era una guerra anunciada, perquè sabíem tots molt bé quines eren les relacions que existien entre la cúpula del Partit Popular i la presidenta de la Comunitat de Madrid. Però en qualsevol cas... Aquest contracte i aquest pagament al germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, perdoneu-me, però a mi tampoc m'acaba d'agradar gaire.
És que no és un contracte públic, és que també s'ha mentit.
Jordi.
És una empresa que li paguen a aquest senyor
sí.
per portar les últimes mascarilles que quedaven a Alemanya.
Això és l'últim que hem sabut. O sigui, ahir no ho sabíem,
amb
això.
Amb un preu quatre vegades inferior al que va comprar el govern de l'Estat.
El que passa que tornem al de sempre. O sigui, en política, com la dona del César.
Sí.
Per tant, compte.
Anem al moll.
I dic una cosa. Escolta, jo no t'he disposat de tota la informació, però en qualsevol cas, pel que sabem ara per ara, il·legalitat no em sembla que hi hagi cap. Il·legalitat.
No, ja, tal vegada és un punt més amoral o immoral.
Exacte.
Disculpeu, de 3.186 milions d'euros que s'han fet sense contracte de compres sanitàries al govern de l'Estat, han anat a buscar aquests dos senyors, el del seu propi partit, la candidata que més guanya. Mireu, permeteu-me que vagi el moll de l'os.
Però que hi ha una estratègia política darrere, això està clar.
No és estratègia, és de rucs.
Però és que crec que una cosa... Perdoneu, ara fotré jo una mica cullerada. Jo crec que una cosa no quita l'altra. És a dir, que hi ha una estratègia política està clar i que ha sortit en el moment que els ha interessat i de la manera que els ha interessat i no sabem qui ho ha filtrat o podem especular, etc. Però que, de la mateixa manera... És que en aquest cas jo m'alineo una mica amb el Toni. De la mateixa manera que això és cert, i que probablement si haguessin volgut no podien haver passat de puntetes sobre aquest tema i no s'hagués sabut res, doncs és que tenen un motiu, els ha donat un motiu per forjar l'escàndol, podríem dir.
Perdona, el motiu no és aquest,
Perdó, el tema no salta perquè el germà de la presidenta rep uns diners d'una empresa que contracta amb la Comunitat de Madrid. Si no salta per l'espionatge. Fixeu-vos,
Han pillat els espies.
Tot i que ho ha negat avui Pablo Casado. I ha dit que...
Sí, però ha fet dimitir el responsable. El Campmonero l'ha fet dimitir, clar. Si tu fas dimitir una persona que dius que és innocent, estàs automàticament dient que ets culpable. I permeteu-me, és que no, vull dir-ho, el de la setmana passada, tot això ve del dia que es va tancar l'acte del Partit Popular a la comunitat de Castella-Lleó, el dia de les eleccions, va parlar el Casado. Aplaudiments justos. Surt l'Ayuso per la tele.
Bueno.
Presidenta, tothom de peu aplaudint. Senyor Casado no el vol ningú i ja no sap com treure-se-la de sobre. És un mediocre que li fa fàstic o pena o impotència veure com hi ha persones més brillants que ell.
A més, en qualsevol cas, crec que no estem parlant de diferències ideològiques. No ho crec.
No, estem parlant
no crec que estem parlant de diferències ideològiques.
Diferència de carisma.
No.
En Betges.
Estem parlant de poder.
De poder.
No, i diferències ideològiques, però no. Totalment. Però, per favor, si vol fer no. Un pacte PP-PSOE. Tu veus l'Ayuso fent un pacte PP-PSOE? Es va carregar l'Álvarez de Toledo.
Tu veus ara parar el Casado fent un pacte amb el PSOE?
Sí.
Jo no.
Jo sí.
Jo no.
Escolteu, qui serà el màxim dirigent del PP d'aquí 3 mesos?
D'aquí 3 mesos no ho sé, però d'aquí 6 l'Ayuso. I si no és ella, el Partit Popular no existirà.
Parles de voler o de realitat?
No, a veure, si teniu algun input que jo desconegui, el podem fer l'exclusiva. Però en principi de la vostra intuïció com a persones que heu viscut també una mica el món polític.
Jo crec que en Feijó seria un bon candidat.
Tu més, més marianisme,
tu veus que
no,
aquí... I llavors, si arriba Feijó, què passa amb l'Ayuso?
Hi hauria...
Podria haver un salt a Vox.
Jo no crec que Ayuso vulgui la presidència del Partit Popular ni ser candidata a...
Tu creus que està còmoda on està, no?
Jo crec que sí. I voldria control del Partit Popular a Madrid. Això també. Que això és el que sembla que ha sigut la fricció entre els dos.
Sí, el Feijo aquest encara és més marmota que el Mariano. És Mariano 3, o sigui...
Els gallegos estan encantats, li van donar la majoria absoluta, sí, per tercera vegada.
Però Galícia no és Espanya,
No, ni Madrid és Espanya.
És part d'Espanya, no?
Abans veig el candidat al president del Partit Popular i de la Comunitat Autònoma d'Andalusia com a candidat i com a president que el senyor Feijo.
Nascut a Barcelona, no? Bueno, a més. A Catalunya.
Escolteu, i Alejandro Fernández, que el tenim aquí una mica desaprofitat,
No Alejandro Fernández, recordo que va ser diputat a Congrés.
A mi és que és una de les meves debilitats, no perquè jo no m'identifico en gaire color... O sigui, jo soc prou apolític, aquesta és la veritat. Però és que a mi, dialècticament, em fa moltíssima... M'atrau.
Jo crec que seria un error, perquè jo crec que Alejandro Fernández és un bon candidat a Catalunya.
És un molt mal candidat a Catalunya, però un error. Perquè agrada a tothom, jo també conec molta gent que agrada, com parla, però ningú el vota.
Això és el que em recorda?
Perquè està en el partit...
No, en Trias, que sempre deia el mateix.
Jo en Trias?
No. En Trias sempre deia el mateix, no? Molta gent em diu, m'agrades molt. I ell sempre deia, sí, us agrado molt, però voteu-me.
És un problema d'estar en el lugar menos indicado, no? Molt carisma en un partit que aquí no té tradició.
Però si el PP, en el seu cas, cosa que veig molt complicada i difícil, vol fer alguna cosa, ha de tenir un bon candidat, i és un bon candidat per Catalunya.
L'Álvarez de Toledo seria millor candidata per treure vots i per contentar el seu electorat. No ens ha de contentar nosaltres, ha de donar resposta al seu electorat.
Ja sabeu que aquesta és una tertúlia que intenta ser frenètica, opinions ràpides. Avui hem sucat una mica de pa perquè el tema mola, també us he vist engrescats, per tant, però vull abans d'acabar treure algun altre tema, com és per exemple, ja sabem que fa dies que assistim a un bombardeig, disculpem-me l'humor negre, d'informacions contradictòries sobre el que passa i passarà a la frontera d'Ucraïna i Rússia. Primer, m'agradaria demanar-vos un petit esforç per donar-nos una explicació ràpida, didàctica i tan objectiva com sigueu capaços per almenys informats. On som i quins fets està passant per arribar a on som?
Rapidíssim. Ucrània com a país no existia fins al 1921 quan el va inventar Vladimir Lenin. No té una consciència política. Rússia va néixer en el Rus de Kiev. És l'origen de Rússia. És que són paraules molt fortes. És que m'està mirant el presentador com dient no sé on vols anar.
A mi m'agrada, però a veure on vas a parar.
On vaig a parar? Ucrania com a tal és una creació que no s'havia donat mai, d'una necessitat dels països occidentals per tenir un estat tapó, un estat esponjat entre Rússia i Europa, i la Unió Europea. És un estat, des del meu punt de vista, artificial, partit pel mig, la meitat de la població, o el 60% parla ucranià i l'altre 40%.
No és un cas aïllat, perquè hi ha altres països, no?, que tenen aquesta idiosincràsia.
Que tinguin la meitat est tocant a Rússia, que siguin prorussos, no. És l'únic. I el que estic veient és que l'administració Biden té una necessitat patològica...
Biden, perdó. No, perquè m'ha sonat ahir molt, molt ràpid i que quedi clar que estàs parlant del president dels Estats Units. Sí.
Té una necessitat patològica d'iniciar alguna mena de conflicte rifirrafe amb Rússia i que Rússia no s'està deixant provocar.
Toni, com veus aquest tema?
Sí, anava a complementar, però potser entrem en conflicte, també.
Bueno, mentre no arribem a les mans, ni
no,
res.
No, mai, això
tot
mai.
I que, tot i que, potser...
No.
La taula és llarga.
Pel bé de l'espectacle. Bueno, és una taula
com, com la de Putin i Macron.
Putin-Macron, sí, Putin-Macron.
Putin-Macron.
Jo sóc el florero que està allà enmig.
jo crec que en aquest sentit el senyor Putin veu les forces occidentals i sobretot a la Unió Europea i a Estats Units, amb una feblesa que aprofita per intentar treure profit. Aquesta és la meva sensació.
Profit de què? Si Ucrània és un estat fallit?
No, l'objectiu no és Ucrània. Són moltes d'altres
l'objectiu
coses.
L'objectiu és que no li fiquin...
A les relacions entre Rússia i l'Occident, Unió Europea i Estats Units.
I que no li fiquin una bateria de missils ICBMs a la frontera.
Això ho puc entendre, però no és l'objectiu principal, crec.
I ja per acabar, perquè se'ns escapa el temps, volia treure-us un tema cultural, a veure què opineu. Alcarràs, tothom està contentíssim amb que la pel·lícula de Carla Simón rodada en català ha guanyat l'Os d'Or a la Berlinale. Teniu previst... No està estrenada, encara
no,
al cinema,
s'estrena
properament. Teniu previst viure-la? Com valoreu aquest èxit del cinema català? Per vosaltres té solera, té importància?
Bueno, sí, tot el que sigui promocionar a casa nostra i la nostra cultura...
No et veig motivat, Jordi.
No, la veritat és... Sinceramente, al cinema
Jordi,
català em sembla una porqueria.
Els ulls
no.
De sobte se t'han apagat els ulls.
Que no
però escolta, si ha guanyat un premi de cinema internacional, potser tenim una pel·lícula
és que l'aniré a veure.
Catalana als Goya i probablement als Oscars també.
La penso veure, per poder donar una opinió, però el cinema català en general
no. Si vols quedem i anem junts a veure.
Fet.
A veure què passa.
Jo m'apunto també.
Anem tot al cine?
Em sembla molt bé que li donin, i estic molt orgullós. El que passa és que no podem parlar gaire de la pel·lícula perquè no l'hem vista, no s'ha estrenada, per tant, difícil, no? Però felicitats.
Sou de seguireu els Oscars, per exemple? Sou de Oscars? No t'agrada tampoc?
És que
tu ni futbol ni Oscars.
No, és que els fan unes hores que jo estic dormint. Doncs, la gent normal està dormint quan fan els Oscars.
Que sàpigues, ara que ja tens l'aplicació de Radio Estel, la tens descarregada ja.
Sí, ja està. Ja està.
Fotos,
també, no?
Jo la tinc descarregada.
La tenim descarregada ja.
Lo millor són les fotos. Doncs escolteu una cosa. Aquesta casa hi ha un projecte de dos locos maravillosos, que és fer la retransmissió dels Oscars en directe, programa especial que començarà no sabem quan i acabarà doncs, quan acabi la gala cap a les 6 del matí.
Molt bé.
Per tant, si voleu anar a dormir, perquè ja entenc que tota la nit no estareu escoltant-nos, però ho farem en directe i a veure què surt.
Que comptirem nosaltres, també.
Sí, jo vull
voleu venir una estona?
A mi m'encanten els Oscars, jo vull participar.
Vols venir, Cerdà, una estona?
I tant.
Doncs estàs convidadíssim. Fantàstic, doncs molt bé. Senyor Jordi Cerdà, com sempre, un plaer, sempre disposat a ajudar-nos a fer aquesta tertúlia. I Toni Picó, doncs... és el mateix, exactament.
Gràcies. No, bona tarda.
Bona tarda i bona vesprada. Moltes gràcies a tots dos per participar i que passeu bon cap de setmana. Vinga, nosaltres que recollim. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada una altra vegada.
Preguntàvem una cosa que ja ens has explicat, per tant, no cal que la tornis a explicar. Gràcies, Maria José, per la teva participació. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 109 de Camins, en la producció feta persona, feta sorteny, feta pels bojos, Ferran Capdevila Productions, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la dona de la veu profunda, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de soy al muntatge musical. Avui especialment agraït. Tu sabes por qué, Paula. Te llevo en el corazón por los esfuerzos que haces. Us deixem amb els companys d'informatius Carla i Pere, que rebossen informació pels poros de la seva pell i us arribaran, us esquitxaran informació. Pels que ens escolteu a la repetició de dilluns, bon inici de setmana, molts ànims. Pels del directe, bon cap de setmana, desconnecteu una mica. No massa, eh? Podeu estar enganxats a l'aplicació de Radio Estel, també. Demà edició dels millors moments de la setmana. Edició cap de setmana de la Macedònia. Cap a un quart de vuit de la vesprada i tornem la banda. Nosaltres que marxem agraïts per fer ràdio, per fer aquesta ràdio i per recórrer a diari els camins. Dilluns, si TH no dona l'ordre i diu la banda de camins vetada, farem camins. Què farem, Maria José?
Camins, seguim-nos.
Jordi, què farem?
Camins.
Toni?
Camins.
Molt bé, si és que teniu tot molt clar. Cuideu-vos! Bon cap de setmana!
Quan acaba el dia, comencen els camins.